Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estem pendents que al llarg d'aquestes pròximes hores el govern català comenci a donar alguns detalls de com es farà la vacunació de la Covid als nens i a les nenes de 5 a 11 anys. Dilluns haurien de començar a arribar aquestes vacunes en dosis pediàtriques a casa nostra. La previsió era que de cara a dimecres o al més aviat possible pogués començar de manera efectiva aquesta vacunació dels infants a casa nostra. L'única cosa que sabem és que en principi el govern el que vol és començar amb els més grans, és a dir, amb els que tenen 11 anys, i a partir d'aquí anar obrint la vacunació als nens més petits. Tot plegat és perquè hi va haver aquest aval per part de l'Agència Europea dels Medicaments d'aquesta vacunació infantil amb la vacuna de Pfizer. Europa, per tant, ho va tirar endavant, els governs també ho han aprovat, i per tant la propera setmana començarà aquesta vacunació. És evident que els nens i nenes, els més petits, són l'últim grup d'edat als quals se'ls obre la vacunació a casa nostra, i això tornarà a obrir molts debats i, evidentment, tornarà a obrir molts dubtes lícits, absolutament lícits, entre molts pares, la majoria d'ells vacunats, i que ara mateix hauran d'afrontar aquest debat també dins de cada família de la vacunació dels més petits de la casa. Per parlar-ne, ens acompanya avui el Pepe Serrano, el doctor Pepe Serrano, que és pediatra i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria. Doctor Serrano, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos. A principi, avui començarem a saber coses de com ha de ser aquesta vacunació dels nens i les nenes més petits a casa nostra. No sé si a vostès els hi han fet alguna mena de consulta o els hi han demanat algun tipus de consell, i que es que hagi estat així. Què és el que hauran recomanat vostès o què recomanarien, en tot cas, per abordar aquesta vacunació?
Bé, específicament no ens han fet una consulta, però sí que hi ha membres de la Junta que participen en documents de consens que s'han fet al respecte. Uh-huh. Nosaltres, el nostre consell, tant com estan les coses ara, doncs és començar amb la vacunació d'aquest grup d'edat.
Començar quan abans millor?
Bé, hem de tenir en compte que una cosa important i que fa que les opinions puguin canviar és l'epidemiologia. Fa potser uns 3 o 4 mesos la postura era una mica, doncs esperem, aviam què passa, aviam com va la cosa, però hem de tenir en el punt de mira que des de que s'estan vacunant tots els nens per sobre de 12 anys, i els adolescents i adults per suposat, doncs les taxes d'incidència de la malaltia s'han centrat de forma extraordinària en aquests grups d'edat no vacunats. Per tant, està clar que l'epidemiologia és un dels factors que emana i que modela com s'ha d'actuar, i en aquest moment l'epidemiologia ens diu que ho hem de fer.
De fet, si un agafa les dades, per exemple, del que passa a les escoles, que són dades que són públiques i que tots podem comprovar, si ens fixem en l'històric, el dia 29 de novembre, per tant no fa tant d'això, fa un mes i 10 dies, hi havia 3.500 positius en 10 dies a casa nostra. Hi havia pràcticament 3.000 alumnes que eren positius. A data d'avui en són 6.000, és a dir, que els contagis s'han doblat i el número d'alumnes que han donat positiu també. Hi ha 26.000 alumnes confinats avui a casa nostra, i això teniu molt clar que és efecte de la no vacunació.
Sí, evidentment és efecte de la no vacunació. Els que no estan vacunats, doncs, tenen més facilitat per agafar la malaltia, i els que agafen la malaltia tenen també més probabilitat de transmetre-la. Per tant, si hi ha un nínxol de la població, en aquest cas doncs els menors de 12 anys, que no estan vacunats, doncs l'efecte que veiem són aquestes taxes tan elevades en aquest grup específic dels infants i, com a conseqüència directa, doncs, aquests confinaments i aquests positius que ens has donat tu de les escoles, que efectivament són dades públiques i que es poden veure.
Aquesta vacunació de nens i nenes de 5 a 11 anys s'ha de fer als CAPs de manera individualitzada o seria una bona idea fer uns dispositius de vacunació a les escoles com es fa amb d'altres vacunes?
Això és una de les coses que ens tindria que avançar avui el doctor Gimón, o en el seu defecte la portaveu del govern, perquè l'estratègia exacta de com es farà encara no està definida.
La seva experiència, què els fa pensar que seria una bona idea?
La meva experiència, que no és la meva experiència, sinó que és el que es pot veure amb dades, per exemple, a la web del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria, és que aquelles comunitats autònomes en les quals es fa la vacunació sistemàtica escolar, és a dir, a les escoles, les cobertures són molt més elevades que en les comunitats autònomes que no es fa. A Catalunya la vacunació sistemàtica a partir de certa edat es fa a les escoles i les taxes de cobertura d'aquestes vacunes que es posen a les escoles són més elevades que les comunitats que no es fa.
Per tant, a priori semblaria...
No és la meva experiència, sinó que...
Són les dades, per això.
Allò que diuen xifres canten.
Per tant, seria una bona opció si l'objectiu fos buscar la màxima cobertura, no?
Seria una bona opció i també, i ja sí que a nivell personal... Els infants ho porten millor quan se'ls vacuna així en grup, que en fan més sirinola entre tots que no pas anar individualitzadament al centre d'atenció primària, que representa un acte més cerimoniós. El fet de que es plantegi una vacunació escolar, que repeteixo, no sabem encara quina serà l'estratègia per la que es decantarà el govern, el fet de que es plantegi una vacunació escolar no treu, com fem amb la resta de vacunacions, que si hi ha algun infant en concret que es vulgui venir a vacunar al centre d'atenció primària perquè té més confiança amb la seva infermera, perquè li sembla que ha de ser un acte més íntim o per qualsevol motiu, es pugui fer l'excepció corresponent i venir-se a vacunar al centre d'atenció primària. Una cosa no treu l'altra.
No treu l'altra. Pot ser compatible, per entendre'ns. De fet, ho és, no? De compatible amb el calendari vacunal convencional. Això ho feu?
Això ho fem. Aquells que el dia de la vacuna no van al centre escolar pel que sigui, bé perquè estan malalts, bé per qualsevol motiu, se'ls recupera la vacuna de forma individualitzada al centre d'atenció primària, i els que explícitament diuen que ho volen fer així, també se'ls posen al centre d'atenció primària sense cap problema. L'únic inconvenient que aquí veuria és que, clar, com que això són envasos multidosi, llavors s'hauria d'esperar que hi haguessin tants nens disposats a vacunar-se en el centre d'atenció primària com dosi corresponent hi hagi en el vial, per no desperdiciar-les, òbviament.
Clar. Per tant, obligaria, diguem-ne, aquesta major coordinació en aquest sentit, diguem-ne, de tenir clar a l'avançada, no?, a cada centre, quants nens tenen l'autorització per part dels pares, perquè, evidentment, si es fes a l'escola, els pares haurien d'autoritzar aquesta vacunació.
I sí, aquesta com es fa ara habitualment.
Per això, vull dir que hauria d'haver-hi, no?, aquesta feina prèvia de tenir molt clar quants nens poden ser vacunats i enviar les dosis justes perquè no n'acabessin sobrant.
Ah, exacte.
Quin és el missatge que s'ha de donar als pares, doctor Serrano, ara, per convèncer-los que cal vacunar els fills? Perquè a Catalunya les taxes de vacunació són molt altes entre els pares i mares. El primer argument que es va donar perquè tothom es vacunés era protegir els més grans. Quan els més grans van estar protegits, es va començar a fer una campanya de pedagogia explicant que totes les persones, no, a partir dels 40 anys, podíem ser persones susceptibles de risc per ser vacunats. Però, en canvi, els nens sempre ens han dit que aquestes conseqüències de la malaltia no han estat especialment greus, no? I que els nens han afortunadament, majoritàriament, una amplíssima majoria d'ells, és una malaltia, la de la Covid, que la passen amb simptomatologia lleu o directament asimptomàtics. Clar, passar d'aquest estadi a acceptar la vacunació està generant dubtes fins i tot en pares que estan vacunats, no? Què se'ls ha d'explicar a aquests pares si el que es vol és que autoritzin la vacunació dels fills?
Jo el que començaria per dir és que més que convèncer, el que hem de fer és conscienciar, no? Conscienciar, doncs, que s'han de vacunar en primer lloc com un benefici individual. Com hem dit abans, el nen que està vacunat té molta menys probabilitat d'agafar la malaltia i com que té molta menys probabilitat d'agafar la malaltia, també té molta menys probabilitat o pràcticament inexistent d'agafar alguna de les formes severes que la malaltia pot donar en alguna ocasió, no? Sí que la malaltia, com molt bé has dit, és lleu, però no oblidem que l'estat espanyol, per sota de 10 anys, doncs hi ha hagut 17 nens que malauradament han mort per culpa de la malaltia i gairebé 200 que han acabat a les UCIs pediàtriques. Vull dir que sí, que en definitiva els afecta poc, però no descarta que en alguns casos pugui haver una malaltia greu. I això hi hem d'afegir també el fet de la Covid persistent, que pot sorgir independentment de que la malaltia sigui més greu o sigui més lleu, pot donar lloc a una síndrome de la Covid persistent.
També es dona...
En primer lloc, la fita és tenir clar que estem donant una protecció directa en l'infant i que l'estem igualant a tots aquells altres col·lectius que estan vacunats.
És a dir, que no vacunem els nens per nosaltres, sinó per ells.
Jo, com a pediatra, penso que el primer que hem de tenir clar és que els estem vacunant per ells. I, d'altra banda, tenen un benefici indirecte, però que també és el seu favor, és que els hi permet recuperar molts aspectes de la vida social i de la seva relació amb els altres, que no oblidem, és imprescindible pel seu bon desenvolupament emocional.
Nens vacunats no haurien de portar la mascareta a l'escola, per exemple?
Bé, això ja no sóc jo qui ho té que, no sóc jo que ho té que decidir, però depenent de la quantitat de nens vacunats, sí que es podrien posar en marxa proves pilot per veure com és l'efecte de portar-la o de no portar-la, com són, per exemple, les proves pilot que s'estan fent en les escoles Sentinella.
Li pregunto diferent. Si no hi ha aquesta vacunació, el que no és plantejable és retirar-ne l'ús de la mascareta de l'escola?
Hores d'ara, i repetint-nos el punt de partida, que és l'epidemiologia, hores d'ara, no, pressuposat.
Els pares... Clar, un dels principals dubtes que poden tenir és, escolta, a mi aquesta vacuna en el meu fill quins efectes secundaris pot tenir, no? Perquè la vacuna de la Covid en nens, és veritat que l'han rebuda milions de nens a tot el món, ja, perquè s'ha vacunat a milions de nens entre països com els Estats Units o el Canadà o Israel, que si no m'equivoco també ho ha estat fent, però clar, comparat amb la quantitat de persones adultes que porten ja la vacuna de la Covid, el percentatge encara és petit. L'empirisme que demostra d'aquesta vacuna en nens des del punt de vista dels efectes secundaris?
L'efecte secundari que fa més mala pinta, no? Diguéssim, i especialment amb els adults joves, que és aquest que s'ha dit de les miocarditis i pericarditis, que apareixen usualment amb adults joves barons després de la segona dosi, que seria l'únic efecte indesitjable rellevant, doncs amb aquests milions de dosis que s'han donat, que ja està per sobre dels 5 milions, afortunadament s'ha vist que en aquest grup d'edat, entre els 5 i els 11 anys, no ha aparegut. Sí que no estem parlant de les 7.000 milions de dosis que s'han administrat en tot el món, però és una mostra considerable com per dir que si apareix algun efecte indesitjable seriós hagués hagut de donar la cara ja.
És a dir, no n'hi ha hagut
cap. Tinguem en compte que aquesta vacuna, hores d'ara, és de les que més monitoritzada està i de les que més controlada es té.
És a dir, d'aquestes afeccions que ara em deia, entre nens i nenes de 5 a 11 anys, no n'hi ha hagut cap?
No n'hi ha hagut cap fins allà on jo sé, i m'ho he estat mirant. Clar, no sé si hi ha algun article en premsa que n'estigui fent un recull. El que és obvi és que si a la veu dels científics no n'hi ha hagut cap, potser sí que sortirà algun recull, que en sortim unes poques, però no és, no sembla que sigui hores d'ara ni tan sols tan baixa com la que apareix en els adolescents i adults joves.
En què consisteix aquest? Ha dit miocarditis, n'ha dit?
Sí, miocarditis.
Què és?
És una inflamació del miocardi, que és el muscle del cor. El cor sabem que és un muscle que és el que fa bategar i que proporciona la sang pel nostre organisme. Doncs la inflamació d'aquest muscle és la miocarditis. Hi ha molts processos, bé, molts no, diversos processos vírics, entre ells la pròpia malaltia de la Covid, que produeixen miocarditis, i la vacuna de la Covid, amb una proporció molt baixa de casos, pot produir-la. Pot produir-la, però a diferència de la miocarditis que produeix la pròpia malaltia de la Covid, és molt més baixa en incidència i, a més, molt més lleu i autolimitava.
És a dir, hi ha més persones que tenen miocarditis quan agafen la Covid que no pas persones que tenen una miocarditis per posar-se la vacuna.
Ah, exacte, exacte. I la pericarditis, doncs, seria el mateix, però és de la, com si diguéssim, d'una coberta fibrosa que envolta el cor, com el que coneixem tots, que és la pleura dels pulmons, doncs fent un símil seria la pleura del cor, és el pericardi, que llavors patiria també una inflamació. També s'ha vist en els casos que aquesta inflamació és produïda per la vacuna, sabem que és autolimitada i de bon pronòstic.
Clar, vist des de fora, qualsevol cosa que afecti el cor em sembla molt greu i molt important, diguem-ne, no? Però des de la seva mirada, diguem-ne, mèdica, la miocarditis que es pogués produir, ja sigui per una vacuna o per una Covid, per exemple, és una afecció fàcilment tractable o estem parlant d'una situació molt complicada?
Fàcilment tractable, pel que sabem fins ara, si és deguda a la vacuna, que consisteix en estar en un cert repòs relatiu amb observació, en donar antiinflamatoris i en deixar que allò faci el seu curs, i bastant més difícil de tractar i de controlar quan és secundària a la pròpia malaltia de la Covid, perquè aleshores s'ha vist que poden haver-hi complicacions, doncs, de dilatacions de les artèries coronàries, d'algunes parts d'aquest muscle que no acaben de recuperar-se. Vol dir que li posem el mateix nom perquè al cap i a la fi és la mateixa entitat, però les conseqüències no sembla que siguin les mateixes.
Per tant, segurament aquesta seria la millor campanya de vacunació possible, no? Explicar això. Vull dir, si al final el gran dubte, el gran neguit, i és normal, és al voltant dels efectes secundaris que pot provocar una vacuna com aquesta, segurament no hi ha res millor que explicar-ho com ho està explicant ara, no? Per tenir clar que val la pena posar-la, em refereixo.
Sí, sí, sí. Per això que la nostra postura és, per suposat, sempre valorem el risc-benefici. En el cas dels pediatres, ja sabeu que estem molt, molt avançats i molt implicats en el tema de les vacunes, perquè és el nostre dia a dia, i fem servir, evidentment, sempre el que anomenem el principi de prudència. Aleshores, tenint en compte tot això i tenint en compte doncs, la compilació d'aquestes mínima ressenya de dades que us he fet, doncs la nostra opinió és que és favorable posar-la. Quan dic la nostra opinió, dic la meva i extensa alguns més, que per suposat hi haurà qui tingui els seus dubtes, evidentment.
Clar. Hi ha una altra qüestió vinculada amb la vacunació dels nens que ens tocarà gestionar als pares i a les famílies. Els nens no van ser aliens a tota la informació que sortia a través de la tele, especialment en plena pandèmia. És a dir, sempre han sigut conscients del que passava amb aquesta malaltia i, per tant, ara seran, des d'avui mateix segurament, plenament conscients de que estem parlant d'ells i que estem parlant de vacunar-los amb ells. D'entrada, als nens, en general, això de que els punxin no els agrada gaire, sigui per la Covid o sigui pel que sigui, diguem-ne. No? És a dir, el concepte de vacunació no els entusiasma. nacionalisme, per dir-ho d'una manera suau, i ara, a més, veuran que hi ha molta informació sobre la seva vacuna i fins i tot que hi haurà debat públic a favor i en contra de la vacunació. Com ho hauríem de gestionar, això, perquè els nens facin tranquils aquesta vacunació per la Covid?
Doncs bé, els infants no se'ls escapa res. Vol dir que no ens enganyem i, com molt bé dius, no se'ls escapa res. Una de les coses que tenen els infants molt clars és que la malaltia de la Covid és una malaltia dolenta i que mata la gent i que es pot emportar per davant, potser no amb ells, però sí algú de la seva família. Per tant, jo crec que partim de que ja n'hi haurà molts que estiguin disposats a posar-se-la, doncs, per protegir-se ells mateixos i per disminuir l'umbral de la por que tenen, que n'hi ha molts que tenen realment por. Jo crec que si els debats que hi hagi o que puguin sorgir es fan, doncs, amb serenor i explicant les coses com són, el que els hi arribi amb ells, doncs, serà un missatge de tranquil·litat i un missatge de beneficis i un missatge fins i tot de beneficis indirectes per la resta de la seva família, perquè els seus cuidadors, pare, mare, qui sigui, no estiguin atabalats cada vegada que s'hagin de posar en quarantena, perquè ells puguin o reprenguin una normalització de la seva vida, tant escolar com social, com d'activitats de lleure. Vol dir que ells també han de ser partíceps d'aquests beneficis que tindran.
Clar, sobretot també explicar-los què passarà quan en una classe puguin conviure nens que estan vacunats amb nens que no? Perquè els adults, per entendre'ns, podem debatre molt sobre si la vacunació ha de ser obligatòria o no ha de ser obligatòria, i nosaltres podem tenir més o menys clar les nostres amistats qui està vacunat i qui no està vacunat, però els llocs de feina, per exemple, més enllà de que ho puguis comentar amb qui tens més confiança, els adults no ens anem preguntant qui està vacunat i qui no, però els nens sí, els nens s'ho explicaran, perquè em parlaran al pati. Escolta'm, a mi ja van vacunat, a mi no. No, és que a mi no em vacunen perquè el meu pare o la meva mare no volen que em posi la vacuna, no? I això els nens ens ho acabaran dient a nosaltres, i nosaltres, els adults, em refereixo també, serem conscients de quin nen està vacunat i quin no està vacunat, i les conjectures de, doncs, si aquest pare no vol que el nen es vacuni, vol dir que segurament ells tampoc, i segurament aquesta situació també hem de començar a aprendre a gestionar-la, no? També amb els nens, amb els propis nens i amb com es parlin i s'expliquin les coses.
Sí, però jo crec que és més les vivències que tinguem els adults i com ens ho maneguem que la pròpia vivència dels infants, no? Perquè igual que fem aquesta distinció, o igual que has fet aquesta distinció amb els nens vacunats i no vacunats amb aquesta vacuna en concret, es podria fer amb d'altres vacunes, i en canvi, doncs, jo a la consulta de pediatria, que fa, doncs, més de 30 anys que m'hi dedico, mai he sentit cap nen que vacunant-lo precisament fes esment de que en tal o en la qual no s'han vacunat o no han vingut a vacunar-se.
Clar, passa que, no ho han fet mai, però tampoc era un debat que veiessin. Sap què em refereixo? Vull dir que ara veuran que existeix aquest debat, diguem-ne. Vull dir que veuran a la tele i ens veuran els adults discutint-nos sobre això.
Per això, que dependrà més de com ho gestionem i la importància que li donem als adults que la seva pròpia gestió de la situació. Ells la situació la viuran, doncs, com que un que juga molt bé a futbol i un que juga molt malament, doncs un que està vacunat i un que no ho està. Si quan arriba a casa resulta que ell és de l'equip de futbol i el pare s'emprenya perquè aquell que no juga bé l'han posat i el seu fill no, i no sé què, ja tenim el debat muntat. Doncs seria una mica el mateix, no? Els nens sí que se n'adonen de tot, però tampoc són tan donats a aquests debats profuns i a aquests extremismes que tenim els adults. Els nens viuen sovint més entre una gamma de grisos que no pas entre el blanc i el negre que a vegades vivim els adults.
En principi, aquestes vacunes han de començar a arribar a casa nostra dilluns, o com a mínim aquesta és la previsió, més enllà que avui, quan expliquin el pla de vacunació, puguin concretar-ho més. En principi, la idea era que de cara a dilluns comencessin a arribar les primeres dosis a casa nostra. El sistema està preparat per poder vacunar de manera massiva i ràpida el volum de nens i nenes que tenen entre 5 i 11 anys? Jo, perquè els serveis de pediatria pediatria habitualment, clar, estan dimensionats, diguem-ne, a la quantitat de nens que tenen habitualment, no? I ara que ve volta haver de vacunar tots els nens i nenes de 5 a 11 anys, serà un trasbals, segur, diguem-ne, no? El sistema el pot assumir, diguem-ne, cal que sigui una vacunació pediàtrica o les mateixes persones que fins ara han vacunat adults poden vacunar ara nens amb el mateix mecanisme senzillament amb aquestes dosis diferents més petites?
No ho sabem, perquè com que no ens han dit encara quina serà l'estratègia a aplicar, doncs no ho sabem. El que sí que sabem és que van dir que ho farien per franges d'edat de forma esglaonada, per tant començarien pels de 11 fins als 12. Cal veure on es farà, cal veure el termini que hi haurà, cal veure qui serà el responsable de vacunar-los. Vol dir que fins que avui no ens avancin més coses, tampoc no podem dir si el sistema està dimensionat o no. El sistema està sempre, i especialment a pediatria, bastant tensionat, diguéssim.
Clar. En tot cas, es començaran a posar aquestes primeres dosis. Són 8 setmanes, oi, doctor? Si no m'equivoco, en principi el que s'acaba...
8 setmanes entre la primera i la segona, que és la pauta que s'està fent a Canadà, i que s'ha vist d'una banda que és més immunògena que la pauta que es fa habitualment, és a dir, que confereix uns títols de resposta d'anticossos més alts, i per altra banda, en els casos aquests d'efectes indesitjables més severs, també s'ha vist que apareixen menys quan la pauta és de 8 setmanes entre la primera i la segona que els 21 dies que es fa amb els adults.
Ah, no, perquè no, crec que els adults, jo, com a mínim a mi, jo crec que van ser això, 21 dies, no?, que és el que havíem explicat aproximadament, i per tant als nens seria una mica més espaiat, una setmana més aproximadament, la diferència de temps entre una i l'altra.
Bé, més setmanes, perquè estem parlant de 8 setmanes versus 3.
Correcte, perdó, correcte, el doble, sí, exacte. Doncs estarem pendents avui del que s'expliqui per part del govern aquesta campanya de vacunació. Jo em quedo amb tots els elements que hem posat damunt de la taula amb aquesta conversa, doctor Serrano, però sobretot amb aquesta idea. Els efectes secundaris d'aquesta vacuna són pràcticament inexistents, i els més greus que pot provocar són més lleus que si agafes la malaltia i t'acaba provocant els mateixos efectes que la vacuna, però d'una major gravetat. Per tant, les dades són les que són, i a partir d'aquí que cadascú decideixi. Doctor Serrano, un plaer haver-lo escoltat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, i una salutació a tots.